Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals, com sempre, a les 12:20. Dimarts, avui, 6 de març del 2018, hores d'ara, amb 13 graus. A la ciutat de Lleida buscarem, com sempre, començar buscant aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Anna Borrell. Farem un repàs de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem del MUT, del Festival de Músiques Disperses, i ho farem doncs entrevistant a un dels artistes que estaran concretament dissabte a 9:45 al Cafè del Teatre. Ell és Bayuca, és un músic que ha barrejat la música tradicional galega amb els nous instruments, amb la música electrònica, i amb ell parlarem i descobrirem aquesta que és la seva proposta, que és única per entendre'ns, i que el podràs veure i escoltar-lo al Festival de Músiques Disperses. També parlarem de barris amb el Cosme Garcia i amb el Joan Bellmunt. Ens plantarem a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una obrim la Nacional 240. Ja saps que parlem de cuina i també d'imatge i de moda. Evidentment, avui, ja ho vam anunciar ahir, parlarem dels Oscars, de la catifa vermella, dels millors i de les millors i dels pitjors i de les pitjors vestits i vestides. I a partir de 2:45, la tertúlia dels polítics, on ja saps que parlem de tot, almenys aquí, parlem de tot, fins i tot de política. Com et deia, 13 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Busquem aquesta previsió meteorològica. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim un cel amb intervals de núvols, núvols que poden deixar-nos precipitacions cap al Pirineu, tot i que la resta no en descartem, més ocasionals i més disperses. Això sí, la cota de neu està entre els 1.000 i 1.200 metres i les temperatures, de fet, no varien gaire avui. Hi haurà màximes de fins a 15 graus a Lleida, en tindrem 14 avui a Balaguer, 13 graus a Tàrrega, a la Seu d'Urgell 11, a Viella 8 graus. El vent bufa de l'oest amb intervals forts cap a la meitat sud. Demà al nord, cap a la zona doncs, del Pirineu, els Pallars, Vall d'Aran, s'ennuvolarà més, però podríem tenir-hi algunes precipitacions. Amb una cota de neu una mica més baixa, estarà entre els 800 o 1.000 metres. A la resta, sol, poca nuvolositat en conjunt, i les temperatures de dia no variaran, però de nit han de baixar més. S'esperen glaçades febles, sobretot al Pirineu, amb mínimes de 3 a Lleida, 2 graus a Balaguer i Tàrrega, 4 graus sota zero a la Seu d'Urgell i 5 graus sota zero també a Viella. El vent bufarà de l'oest amb intervals forts en cotes altes. A la resta es mantindrà més suau.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Háblame de tu oscura habitación, de tus noches sin dormir, de tu calor. Llámame y a tu lado yo estaré. No me preguntes quién soy. Sabes que algo va mal y no quieres hablar. Te conformas con ver el mundo tras el cristal. Y ese disco que da vueltas sin descansar.
Vaca, com sempre, t'animes? Em pots enviar un WhatsApp al 664-526-180, pel que sigui, eh? Fins i tot, escolta, vull que avui a la tertúlia dels polítics parleu d'aquest tema. Però jo ara et pregunto, això que escoltes? Saps qui són? Saps com es titula? Saps en quin àlbum estava? I sobretot, recordes en quin any va sortir? Pots enviar a través de WhatsApp al 664-526-180. Pots enviar un tall de veu, una nota de veu, i si no, per escrita. Jo et dono una pista, són de Granada.
Háblame de tu oscura habitación, de tus noches sin dormir, de tu calor.
dit són amb tota la picardia, perquè aquest grup té com dos etapes, des de l'any 83 al 97 i des del 2003 fins a l'actualitat, perquè segueixen actius. Des de Granada arribava a la meitat dels anys 80 a La Guàrdia. I aquest tema concretament ens hem de remuntar l'any 1988, des del treball Vámonos. La Guàrdia, i el tema saps quin era? El mundo tras el cristal.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Comencem parlant de successos. Un ferit al volcar un vehicle a la carretera C-12. Va ser ahir, en un accident de trànsit, prop, direcció cap a Corbins, i va ser a un quart de 5 de la tarda, després que un turisme, per causes que es desconeixen, sortís de la via i volqués. Detinguts 3 menors i 2 joves per robar en 2 domicilis de la ciutat de Lleida. Els lladres es van endur televisors, joies i altres objectes de valor. I els dos alts càrrecs de la Diputació de Lleida acusats d'assetjament laboral descarten un acord i aniran a judici. Estava prevista una vista de conformitat per ahir dilluns al penal 2, però els denunciats van rebutjar divendres comparèixer. I ahir també va haver una nova concentració a Lleida per rebutjar l'agressió de 2 agents de la Guàrdia Urbana a 2 joves. Es van manifestar ahir sota el lema contra la violència i la impunitat policial, Stop Racisme, a la plaça de la Paeria, que, doncs, com es veu darrerament, és el centre neuràlgic de les concentracions. El bisbat de Lleida es desmarca dels llaços grocs apareguts en esglésies de la diòcesi. Assegura que ningú ha demanat autorització i defensa la necessitat de buscar sempre la unitat i la comunió de tots els fidels. I marxem cap a comarques, perquè el Pallars Sobirà premiarà els 100 habitatges de la comarca que millor reciclin. Durant un mes es realitzarà una campanya informativa per millorar la qualitat del servei i augmentar la participació ciutadana en aquesta recollida selectiva. Marc Sans és tècnic de Medi Ambient del Consell Comarcal del Pallars Sobirà i ens parla de la campanya Fer-ho bé té premi.
És la primera campanya que es fa després de la implantació del tipus de recollida porta a porta, i és una campanya que va dirigida tant als usuaris particulars com aquells comerços, hotels, restaurants, grans productors. La campanya pretén, doncs, dues coses: corregir mals hàbits i intentar, doncs, tornar a apretar perquè la gent, doncs recicli bé, faci bé l'entrega dels residus, i després aquella gent, doncs, que durant tot aquest període de la campanya, que durarà més o menys un mes, doncs, faci bon ús del servei i recicli, doncs tindrà un premi.
Estem al mes de març, ens acostem al mes de maig. Ja sabeu, festa per excel·lència a la ciutat de Lleida. Doncs mira, una de les cites que s'acosta és la Fira de Titelles, i ja hi ha més de 300 companyies que han enviat la seva sol·licitud per participar en la que serà la 29a edició de la Fira de Titelles de Lleida. El certament presenta un avanç de la programació que comptarà amb Giocovita, Puzzle Theater, La Maquiné, Javier Aranda, Truquitrec o la companyia Ortiga, entre altres companyies. Un minut i arribem a dos quarts d'una. Busquem tot seguit l'actualitat esportiva amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs comencem parlant d'esports i ho fem amb un atleta popular. Un atleta popular que en un any ha completat 100 maratons. És lleidatà i es diu Miquel Soler. I va ser aquest dissabte quan va completar aquest repte com a homenatge a l'atleta popular anònim. Ha corregut sense assistència i ha verificat que completava cada marató usant el GPS. Per tant, déu-n'hi-do, una marató cada 3 dies. 42 quilòmetres cada 3 dies durant un any, això de mitja. Segurament alguna altra, alguna època les haurà encadenant més seguides i en alguna altra època doncs, més espaiades, però déu-n'hi-do, 100 maratós en un any són 4.200, més de 4.200 quilòmetres correguts només en maratons en un any. I en futbol, el Lleida es concentrarà abans del partit clau de Cornellà, perquè es juga el diumenge a Cornellà bona part de les seves opcions de disputar el playoff d'ascens a segona A, separats només per un punt. El Lleida és cinquè amb 44 i el Cornellà quart amb 45. Lluitaran per 3 punts vitals i un average que de moment afavoreix els lleidatans que van guanyar la primera volta per 4-2. Per això, per poder preparar millor aquest transcendental partit, el Lleida es concentrarà dissabte a Barcelona, on també farà el seu darrer entrenament previ al partit.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I tal dia com avui, anem a fer memòria de del que passava fa 25 anys a l'any 93, un 6 de març. Ho fem sempre amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Bon dia a tothom.
A veure, tal dia com avui.
Doncs la crisi plenava els carrers de pagesos. El 80% de les cooperatives van parar l'activitat. Unió de Pagesos va concentrar el nombre de manifestants a Ponent. Els agricultors van pressionar a l'administració per complir els seus compromisos. Els animals que anaven a la manifestació portaven reivindicacions escrites a la pell. Les forces de seguretat van vigilar els possibles desordres amb una gran dotació d'efectius. El president Josep Grau esperava a Unió de Pagesos a la Diputació per rebre'ls. També l'exdirector de la Unió Esportiva a Lleida, anem amb futbol, Mariani, Valls, Gatnau, Tor i Rodríguez, aquests directius, són aquests Mariani, cinc directius, cinc exdirectius, repetim, Mariani, Valls, Gatnau, Tor i Rodríguez, es van desfer de les seves accions que van ser subscrites mediant crèdits per fer l'ASAT. Oms, Massana, Grues, Boia i Lladonosa van assumir la transferència. Els 12.500 títols els van repartir entre 5 membres del Consell. O sigui, la Unió Esportiva Lleida s'estava reorganitzant.
Sí, sí, sí.
La contaminació...
Ja fa dies que en parlem d'això, fa 25 anys.
Sí, 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 no? Aquí, a més, ve un nom, Tor, que suposo que era el pare del nostre company Sergi Tor, que estava molt vinculat també a la Unió Esportiva Lleida. La contaminació dels rius de Lleida estava en aquells moments en nivells mínims. La qualitat del Noguera Pallaresa, Noguera Ribagorçana i Valira presentaven els màxims nivells de qualitat al llarg dels últims 10 anys. Solament el Segre, des de Térmens, l'aigua no era apta per a tots els usos. El turisme rural de l'Alt Urgell es va associar per poder fer una millor oferta. Turisme rural va néixer per impulsar aquest tipus d'activitat. La seu de l'associació es va ubicar a l'edifici del Consell Comarcal. Josep Badia va ser nomenat president d'aquesta nova entitat. Joan Ganyet, alcalde de la Seu d'Urgell, va demanar als consells comarcals que col·laboressin amb els municipis. I l'última notícia d'avui, Convergència Democràtica de Catalunya, del Pla d'Urgell, va demanar una llotja de contractació de fruites i hortalitzes. Sol·licitaven poder tornar a finançar els crèdits concedits per l'ICA. Alcaldes i consellers es van reunir a Mollerussa per debatre les qüestions d'aquest sector. Això
molt
és tot avui.
Mari Carmen, apa, fins demà.
Fins demà.
¿Qué? ¿Buscando en tu ordenador seguros de coche? Pues que sepas que solo uno te ofrece el mejor seguro y al mejor precio.
Llegas tarde. ¿No ves que estoy en la web de Línea Directa? ¿Dónde si no?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Por ejemplo, pescadilla de pincho, 8,99 euros el kilo.
Y recuerda que tienes más de 1.000 artículos con un 70% de descuento en la segunda unidad.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
No está lejos, así que cuidado. ¿Dónde se ha metido?
Se habrá ido al amanecer.
¿Quién diablos es ese hombre?
Era Finfall.
Enemistados por una masacre.
Quemad los establos, dejad la casa.
Que jamás olvidarán.
Es lo que quiere.
Pierce Brosnan.
Si sigue persiguiéndome, no encontrará más que tormento.
Liam Neeson. Enfrentados. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I aquesta setmana és especial, és d'aquelles que hem de parlar de música, perquè tenim a final de setmana, tenim ja pràcticament a sobre en marxa el Festival de Músiques Disperses, ja saps, des de dijous fins a divendres, en diferents escenaris, portant aquesta música doncs, de folclòrica o tradicional, però portar-la amb un festival a sobre dels escenaris. Avui parlem d'una proposta que tindrà lloc el dissabte, concretament el dissabte a 2:15 de la nit al Cafè del Teatre. Artísticament s'anomena Bayuca, però jo us el presento. Ell és l'Alejandro Guillán. Alejandro, què tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Estaba leyendo tu propuesta musical. Tiene su miga, nunca mejor dicho, ¿eh? Tiene su historia, ¿eh? Porque tú lo que haces es... la música folclórica popular gallega, le das una vuelta o dos, la mezclas con tecnología actual, por así decirlo.
Sí, con músicas de vanguardia ligadas un poco a los sintetizadores y a las cajas de ritmos. Por así decirlo, intento conseguir un 50% de folclore y un 50% de música electrónica. Y esto parte con varios objetivos. Uno es, como tú dices, mantener la cultura gallega, sobre todo hacerla más cercana a los jóvenes de hoy en día, que igual no se sienten tan identificados con las propuestas que hay hasta este momento, y a través de la electrónica quizás se les quede mucho más cerca. Uh-huh. Y también para difundir la cultura gallega y el folclore al resto de la península y de todo el mundo en general.
Uh-huh. Oye, ¿tú has detectado que a los jóvenes les cuesta más identificarse con la música tradicional de hablamos de la gallega ahora por tu caso, pero indistintamente, ¿les cuesta más? O sea, como que, hombre, no te diré que se avergüencen, pero, oye, mira, eso es nada, desde el pasado, es popular, ya no cuenta. ¿Les cuesta más mantener, mira que es bonito, mantener la tradición?
Yo creo que al final todo lo que es más de raíz es complicado que esté en un circuito más popular. Al final lo que llega a la gente es una propuesta más cercana a lo popular en todos los sentidos. Entonces la música gallega se acercó mucho en relación a toda la música celta, lo que se hacía en Irlanda, uh-huh. y eso se viene manteniendo desde los años 70. Entonces para una persona que hoy en día tenga 20 años, que le interese eso, es complicado. Yo creo que en otras partes del mundo donde se le da una vuelta a las propuestas, como puede ser en Latinoamérica, incluso el flamenco, que no deja de actualizarse, siempre teniendo claro de dónde se parte, ahí sí que generas más interés, ¿no? Uh-huh. Y por eso esta propuesta tiene un poco ese objetivo, de acercar a la gente más joven el folclore gallego.
La folktrónica. Alejandro, oye, ¿tú qué instrumentos tocas de los de toda la vida?
Pues mira, yo empecé tocando el clarinete. Fue el primer instrumento que tocaba en la banda de mi pueblo, y poco después ya empecé a tocar la flauta con la intención de aprender a tocar la gaita. Uh-huh. Ahí estuve hasta los 15, 16 años, y un poco me pasó eso de ya no sentirme identificado con lo que escuchaba, y entonces fue cuando empecé a descubrir los sintetizadores y las cajas de ritmos, y me centré más en esa parte de composición y de producción, y sobre todo eso, tocar sintetizadores, ¿no? Más instrumentos que ese ya... Bueno, luego pues instrumentos de pequeña percusión. Por ejemplo, en directo voy a llevar unas cunchas, que son unas conchas de vieira, ajá, que tocas con una en cada mano y vas haciendo los diferentes ritmos que tenemos en...
Pero Alejandro, en ¿qué día, no sé si es un día o es una época, ¿no? Pero decides, oye, esto tenemos que mezclarlo todo, lo moderno y lo tradicional. ¿Esto pasó de un día para otro o fue una evolución?
No, esto surge hace... tranquilamente 10 años. Ajá. Yo tenía esto en la cabeza y no sabía cómo materializarlo. Lo intenté en varios momentos de mi vida, pero no acababa de encontrar ese punto. No, en la música gallega, la gaita tiene mucha presencia, mucho protagonismo, y no era capaz de integrarlo dentro de lo que yo quería hacer. Hasta que el año pasado, a finales de 2016, fue cuando encontré esa tecla, que era basarme más en la raíz, en lo que eran los ritmos, en las percusiones y en las voces, ¿no? Esas canciones que se fueron transmitiendo vía oral desde hace más de 100 años. Ahí está la base de lo que es ahora Bayuca.
Decir, esto es la muñeira de toda la vida, a ver, de toda la vida, ¿eh? Se lleva por título muñeira, pero vaya contundencia que tiene, ¿eh?
Sí, yo quería ir directo, la verdad, con esta canción. Está basada principalmente en una muñeira y acompañada por otra más. La principal es la muñeira de Chantada, que es una de las canciones más conocidas de Galicia. Y quería partir de aquí, de una canción muy conocida, una canción que en los años 70 tuvo una versión medio disco, medio folk, y quería demostrar que con una canción como esta se podía hacer algo totalmente diferente. Y estoy muy contento con el resultado. Es una de las que mejor estamos haciendo.
Pues oye, el sábado, porque además yo siempre digo lo mismo, y da igual la propuesta musical, ¿eh? La música se tiene que vivir en vivo, nunca mejor dicho, sí. La gracia es ver sobre el escenario a Bayuca con esta propuesta de la música popular gallega, pero llevada al extremo, ¿eh? con las tendencias actuales. Esto es un ejemplo. Te digo que la contundencia de este tema nos invita a que el sábado te vayamos a ver al Café del Teatre a las 9:30 de la noche. Oye, sobre el escenario, ¿qué pones? ¿Qué preparas?
Este va a ser el primer concierto que haga en directo.
Ajá.
Así que va a ser un poco una primicia. Voy a ir mezclando las canciones con un secuenciador, llevo también una caja de ritmos, llevo un sintetizador, y eso lo voy mezclando con cunchas. Yo voy a tocar mucho las flautas.
Muy bien.
Hacer un poco una mezcla de todo eso, acompañado de una parte audiovisual. Que la va a realizar un cineasta gallego que se llama Adrián Canoura, que ya ha hecho los vídeos de las canciones que hemos presentado, y que se va a venir también en directo para completar este tándem.
Muy bien. Pues Alejandro Guillano, ya que ha sido un placer conocerte. Por cierto, ¿de dónde eres?
Yo soy de Catoira. Catoira es un pequeño pueblo de la provincia de Pontevedra que lo particular que tiene es que era una fortaleza en el río, tenía una torre a cada lado con una cadena gigante que lo que pretendía era evitar que los vikingos que venían de Dinamarca y de Irlanda pudiesen llegar a la Catedral de Santiago.
Uh-huh.
Y esa es la peculiaridad que tiene el pueblo. Todos los años se hace una romería en la que hay un desembarco vikingo. Y nada, es muy pequeñito. Está al lado de Vilagarcía sí que es un poco más conocida. Y ahí estamos.
Muy bien. Alejandro, ha sido un placer. Nos vemos el sábado, 9:30, en Café del Teatre, sobre el escenario en el Festival Mood. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Autocamión Servi, taller autoritzat de Ebubus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamión Servi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 a 8.
Cerealista. ¿Buscas protección frente a las malas hierbas para tus cultivos de trigo, cebada, centeno y triticale? Axial Pro te ofrece la máxima eficacia, seguridad y flexibilidad en el tratamiento contra las malas hierbas de hoja estrecha. Axial Pro, para los profesionales del futuro. Y es de Syngenta.
Aquest 2018 tinc el propòsit de treure'm el carnet de conduir.
Bona decisió. I si penses en Autoescola Sant Joan, segur que l'encertes de ple.
Ja ets el tercer que m'ho diu.
És que tenen un equip de professors molt ben preparats i amb l'objectiu de que provis.
Vaig a demanar informació.
Autoescola Sant Joan, 55 anys d'experiència a Lleida i 20.000 alumnes aprovats. A Bartema i al 16 Pardinyes, 973-222-679 o a la web santjoan.cat.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs sap que ara sí, aquí ja anem, ens estem atensant a la una i els dimarts, doncs el que fem és donar la benvinguda al Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Vinga, com sempre et dic, de què és hora?
De què és hora? De dinar.
De dinar. No, no feis venir gana abans d'hora.
No, bueno, hem de parlar, amb les associacions de veïns de gastronomia algun dia, i així.
Només em faltaria això, ja.
Sí, per aquesta hora, sobretot. El constipat, per cert?
Mira, va fent. Va per aquí, està per aquí.
Va fent.
Sí, sí, va fent, va fent. Què farem?
Ara parlarem un que també està constipat.
Ah, sí?
Sí, és el vicepresident de la FAP, que és el senyor Francesc Rosselló. Senyor Rosselló, benvingut i bon migdia.
Molt bon dia, sí.
També constipat, no?
Sí, 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 arrastrant-ho, sí.
I això que esteu a l'horta, eh? I és més sa de viure a l'horta, eh?
Sí, sí, per això ho curem més ràpid, per això, eh?
Ah, bueno, és que diu que amb perfum de lavanda encara potser se cura millor.
Pues tenen riuràs, però jo el feia anar molt.
Ah, sí? Sí. Per fer, diu que va bé per fer esfregues, no?
Sí, sí, per els angostipats, per la tos, va de conya.
En vez del bisvaporú, podem ficar això?
Sí, 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 perquè... ara no m'he posat en noms d'altres marques, però si mires aquest producte que has dit,
sí,
hi ha una part composada de lavanda.
Ah, molt bé, molt bé.
Que, doncs, o sigui que, però si fas anar la lavanda pura, segur que et funciona molt més ràpid i molt més millor.
Bueno, bueno, pues anem a parlar de la Federació d'Associacions de Veïns, que fa temps que no parlem amb Francesc Rosselló. Antoni Baró, pues, és un home ocupadíssim, amb aquesta hora està fent classes.
Mm-hmm.
Però bueno, jo sé que teniu moltes coses preparades. Per exemple, el dia 17 ja tenim una trobada aquí, i Lleida és la seu de l'Assemblea General de la Federació d'Associacions de Veïns, però a nivell de tot Catalunya, que és la CONFAC, no?
Sí, i a més és... se pot dir un honor per Lleida, no?, de poder tenir totes les associacions de Catalunya aquí a casa nostra i poder parlar de tots els temes que ens preocupen a tot Catalunya, no? O sigui, hi ha temes que preocupen més a Barcelona i d'altres que preocupen més a Tarragona, i aquí intentarem pues, posar-nos tots en comú i poder explicar els nostres punts, no?
Yeah.
Hi ha un dia de treball extens, perquè hi ha molts punts a tocar, però crec que serà molt profitós poder parlar de tots els temes que tenim aquí damunt de la taula.
Francesc, com a quantes federacions deu d'haver dins de la CONFAC?
Total no te les puc dir ara en aquests moments, però sé que són 100 i pico.
Entitats veïnals, llavors
sí,
tenen després cadascú la seva...
Federacions, sí, sí.
Vale. Parlant una mica de la tasca que esteu fent des de la federació, totes les entrevistes que anem passant amb la gent de diferents barris, més o menys diuen que ara la federació escolta, que això ja és important, no? Diu que teniu trucades, us demanen assessorament i que almenys escolteu, no?
Bueno, a veure, la nostra intenció quan vam agafar el repte d'intentar reconduir el que era la federació d'un cantó passau d'una altra forma era aquesta, no? Parlar amb els veïns i saber el seu problema directament, no esperar que surti a la premsa per saber un problema, no? I, bueno, ho estem intentant, o sigui, nosaltres portem aquests 2 anys i pico, quasi bé, bueno, no, sí, 2 anys i pico, o 3 quasi ja, intentant ajudar a les associacions, perquè lo nostre és donar la veu a tots els problemes de la ciutat, no? I ajudar a tot el que necessiten. Sempre tenim problemes que hi ha associacions que al seu moment no poden resoldre, i nosaltres el que fem és donar el cop de mà i sempre en defensa dels companys que estan a les associacions de veïns.
Parlem de més coses que esteu preparant a través de la Federació d'Associacions de Veïns i especialment de la Comissió de l'Horta. Esteu preparant un aniversari important, no?
Sí, bueno, mira, enguany farà els 25 anys que es va crear aquesta comissió, que se pot dir que és l'única que ha treballat 25 anys seguits de comissió, perquè la gent de l'Horta sabem que és una gent molt constant, saben treballar junts, i aquesta és la millor regla que han tingut, no? O sigui, poder saber unes associacions de veïns, siguin del signe que siguin, les persones que estan en aquell moment, ningú pense en colors i el que pensen és com poder resoldre els problemes de la gent de l'Horta. Quan aquesta comissió seu a la taula, el problema d'un és un problema comú i es intenta resoldre i donar-li la sortida que més digna o la forma de solventar-ho. I aquests 25 anys hem tingut moltíssimes coses, per sort molt, la majoria bones, sempre n'hi ha alguna de negativa, però el que hem de mirar és tot el positiu, que després de 25 anys, pues, bueno, fins ara hem arribat que durant 25 anys s'ha demanat un pla estratègic per l'Horta, bé, per fi hem aconseguit el pla d'usos, no? O sigui, la qüestió de treballar conjunts i sempre anar per una i per un tema sempre directe és el que aconseguim, no? S'ha aconseguit moltíssimes coses. I aquest any, a part de l'aplec, lògicament que s'acabarà fent l'aplec, durant l'any hi haurà diferents activitats perquè la gent conegui les nostres propostes o les nostres activitats que anirem fent durant tot, a partir de l'abril fins a finals d'octubre s'aniran fent activitats i actes perquè la gent conegui l'Horta i explicar el que és l'Horta.
Està arribant, estem en plena Quaresma i està arribant els actes de Setmana Santa. Parlàvem amb l'alcalde el dissabte, amb l'andalús de l'any, amb José Montilla, que, bueno, que, i amb el senyor bisbe també, amb Salvador Jiménez, que si treguéssim les associacions de veïns, com poden ser la Hereta, Jaume I el Conqueridor, la Mariola, Pardinyes, i treguéssim les cares regionals, a Lleida no podríem fer processons, no?
Bueno, jo crec que és qüestió de tots, no? La ciutat sempre ha estat formada d'un municipi, d'una alcaldia, però el que bellugui la ciutat realment són les associacions i cases regionals, eh? O sigui que això està molt clar, perquè a vegades ho parlem molt directament, no? Perquè ara a partir d'abril fins a finals d'octubre hi haurà, a part de la Setmana Santa, que ara la tenim aquí damunt, a part, o sigui, hi haurà activitats, se pot dir, semanalment, i Lleida està en moviment gràcies a tot aquest món veïnal.
Ja. I què més activitats teniu preparades des de la FAP? A part d'aquesta, bueno, de la Comissió de l'Horta, a part del que ens heu dit que esteu treballant, en què més teniu per atendre?
Bueno, damunt de la taula tenim molts punts, no? Això està molt clar, no? Però ara, en aquests moments que s'està treballant el pont, pues, és un tema que tenim pues, damunt de la taula, intentant que totes les associacions puguin intentar resoldre el seu problema i a partir d'aquí aportar-ho tot dins al nou pont, no? Perquè és un pont que ens afecta molt directament. És un pou que estarem 15 anys dins de lo que s'aprovi durant aquest últim any que quede de mandat del govern que tenim en aquests moments, i és molt essencial que quedi la gent, pues, els seus problemes identificats i que no hi hagi problemes durant aquests 15 anys per haver fet una cosa mal feta, no? També hem de dir que se'ns ha anat explicant tot el pont, però en aquests moments encara tot no ho teníem, no? O sigui que les coses costen d'arribar i les coses que no arriben a vegades no pots resoldre, però jo crec que abans de l'abril no s'aprovi pel ple, que crec que serà l'abril, pues, ho podem tindre tot clar en aquests moments. Després també tenim ara, lògicament, els pressupostos participatius, sí, sí. Que ara tenim fins al dia, bueno, fins a finals de mes, per presentar tots els punts que la gent i les associacions creuen que tenen que demanar, no? I aquí des de la FAP, pues, lògicament recolzem a tothom que participi i que aprofitem.
Creieu que tindreu més participació aquest any als pressupostos participatius, valga la redundància?
Sí, home, jo crec que sí, perquè la gent s'involucrarà més, perquè l'any passat potser no es va agafar tots una mica despistats i potser només va haver algun president que va ser més espavilat que els altres, això també s'ha de dir, i va saber treballar la seva gent perquè els seus pressupostos que presentai, pues lo treballessin més, no?
Sí, sí.
I jo creguem que aquesta vegada les associacions se bellugaran més i intentarem que hi hagi més participació, perquè realment es va dir que un 2 i pico de participació, pues veure com a començament era bo, però jo crec que és ridícul que en 140.000 persones només hi hagi un 2% de la població que aporti
poca implicació.
La seva idea o la seva proposta, i esperem que això pugui ser més engrescador per tirar endavant. Clar, seria més engrescador, i creguem des de les associacions, que 1 milió d'euros no va enlloc, ja, per desgràcia, no? O sigui, que són petites reparacions a part de
Però la gent diu la seva, que això és important. Francesc Rosselló, no tinc més temps. Moltíssimes gràcies, vicepresident de la FAP, per estar aquí a nosaltres. Que vagi molt bé tots aquests projectes i realitzacions, i que tingueu una bona Pasqua.
Molt bé, i encantat d'estar amb vosaltres.
Gràcies, bon migdia.
Bon dia.
Ricard, ja ho veus, avui hem tingut els de la FAP, que han parlat d'aquesta trobada que fan el proper dia 17, de la qual en parlarem, les conclusions que han tret de totes les federacions d'associacions de veïns que hi ha a Catalunya, la CONFAC. Jo tinc un correu que és cosme@copelleida.com perquè diguin la seva. I tu, Ricard, pots recordar també el WhatsApp, el qual funciona molt bé i la gent diu també la seva.
Gràcies, Cosme. Doncs és el 664-526-180. 526-180. Prefereixo que m'envies missatges de veu, però si me l'envies escrit també serveix, eh? Què vols que tractem un tema, per exemple, de la tertúlia dels polítics a partir de 2:15? Doncs m'ho envies aquí, per exemple, eh? Que vols demanar una cançó? Doncs aquí també. A punt d'arribar a la una, com sempre, buscarem aquesta nova proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Cap on anem avui?
Mira, anirem cap a Pujalt, a l'Alt Urgell. Cal dir que el petit poble de Pujalt el trobem ubicat a la dreta de la carretera, a uns 4 quilòmetres després d'haver deixat Organyà, en direcció a Cabó, a la vall baixa del riu de Cabó i a la seva dreta. Està a prop del límit amb la població d'Organyà. Està a 619 metres d'altitud. I des de mitjan segle X, la vall es trobava en mans dels Caboer, una de les famílies nobles que apareixen llavors a la comarca de l'Alt Urgell. Al poble hi trobem la capella de la Mare de Déu de la Concepció, de gran senzillesa, i de la qual ens crida l'atenció l'estranya configuració de la façana i la porta d'entrada, com també contemplar el petit campanar d'espadanya amb l'ullal buit, sense campana. Almenys així era el dia de la nostra visita. No sabem si posteriorment ha canviat aquesta imatge i avui hi ha campana, ja que són realitats factibles de canvi només en espai d'hores. Ens ha arribat a les mans un petit llibret dedicat a la patrona. Està datat del 1777 i està imprès a l'impremta de la Reial i Pontifícia Universitat de Cervera. Tot el llibret és en castellà. No ens ha d'estranyar el fet, ja que només cal recordar les conseqüències que tingué la derrota de 1714 a mans de Felip V i el promulgat decret de Nova Planta, de tan trist record per als catalans. Cal mencionar també les capelles particulars, en molt bon estat de conservació, que es troben a Casa Oliva i a Casa Ametlla, amb sengles altars dedicats a Sant Martí i Sant Josep respectivament. I és que visitant el territori un s'emporta veritables sorpreses, en aquest cas agradables sorpreses. I la dita d'avui, per acabar, ens diu: de la flor de març, fruit no en veuràs. Volguem dir que encara que floreixin pot vindre alguna gelada i matar la flor.
I tant. Gràcies, Joan.
Adéu.
Fa difícil dir-ho, potser no, molt forta, però sempre hi ha encara un dia que ha de fer fred, eh? Un minut, arribem a la una de la tarda. Jo estic refredat, per exemple, aquesta setmana. És així, sóc de març, ja ho he dit, i ho tornaré a dir. Mira, em refredo del març, no sé per què. Anem a fer una visita a la xarxa viària lleidatana. A hores d'ara no tenim cap mena d'incidència pel que fa a la meteorologia, sí pel que fa a les obres. Recordem, s'estan fent treballs de manteniment a la C14, el seu pas per Oliana, i també a la C233, el seu pas per Castelldans. També hi ha una calçada restringida per grans obres a la C14, el seu pas per Organyà, i un desdoblament de via amb calçada restringida a la C12, a l'alçada de Balaguer. Busquem la darrera hora. Anem directes cap a la una, des dels serveis informatius de la cadena COPE, i després hi tornem amb la Nacional 240 i a dos quarts amb la tertúlia dels polítics.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Tenemos una última hora que nos lleva hasta Londres. Un español ha muerto y otro se encuentra en estado crítico por una supuesta intoxicación en un hotel de la capital británica. Buscamos más datos, Iván Alonso.
Sí, por una aparente intoxicación por monóxido de carbono en el hotel Mayflower al oeste de Londres, en el barrio de Kensington. La víctima sería, según la agencia EFE, Marcos Cervera, que compartía habitación con otro hombre, Esteban García, que se encuentra en estado muy grave, en coma inducido en la unidad de cuidados intensivos. Los test iniciales llevados a cabo en el hotel acordonado evacuado, según la policía, muestran un volumen elevado de esta sustancia de monóxido de carbono. La investigación no ha concluido y el fallecimiento de este español, declarado muerto en el lugar, según las autoridades, aún se aborda en esta fase como inexplicable.
Contamos también que Cadena 100 acaba de entregar los beneficios del quinto concierto por ellas a la Asociación Española contra el Cáncer. Por cierto, que el grupo COPE prepara ya ese sexto concierto, que será en octubre. Sefi García.
33.000 euros ha entregado el consejero delegado del grupo COPE, Rafael Pérez del Puerto, a la Asociación Española contra el Cáncer. Ignacio Mullont, presidente de la asociación, agradeció el gesto a Pérez del Puerto.
Gracias a ayudas como la vuestra, pues estamos consiguiendo los porcentajes de mujeres que pasan por los cribados sean altísimos. Puede ser uno de los porcentajes más altos de Europa. Para nosotros es una satisfacción que este movimiento siga y que tenga cuerpo. El listón lo hemos puesto cada vez más alto.
Y sí que lo está, ya han cerrado la mitad del plantel de artistas para el de octubre, para el sexto. El concierto por ella se ha convertido ya en un movimiento social que cuenta cada año con una banda sonora propia, compuesta para el último concierto, para el quinto, por Rosalén y Estopa.
Y hay más noticias en este martes 6 de marzo que te contamos en Mediodía COPE con Antonio Raiz.
Sí, tenemos una última hora del exterior. Ya hay fecha para un acercamiento formal entre las dos Coreas. Será en una cumbre que se va a celebrar el próximo mes de abril en la frontera entre los dos países. Lo ha confirmado el enviado de Seúl a Corea del Norte tras reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un. La cumbre será la tercera de la historia y tras ella el régimen de Pyongyang estaría dispuesto a aceptar una moratoria de pruebas nucleares y misiles si hay diálogo con Estados Unidos. En España, la Guardia Civil puntualiza detalles de la búsqueda del cuerpo de María Piedad García, vecina de Boadilla del Monte en Madrid, desaparecida en el año 2010. Su expareja se suicidó días después y la investigación siempre le tuvo en el punto de mira. Casi 8 años después, se van a levantar varias baldosas del supermercado Mercadona donde trabajaban los dos. Desde la Guardia Civil, el comandante Julio César Martín admite que no hay muchas esperanzas de encontrar ahí el cuerpo.
No, es una diligencia coordinada al juzgado, pero nosotros no tenemos ningún tipo de hipótesis ni de creencia de que ahí se pudo cometer la desaparición forzada y el homicidio de María Piedad.
Y el Ayuntamiento de Toro, en Zamora, ha decidido conceder la medalla de oro de la ciudad al director de orquesta Jesús López Cobos, fallecido el pasado viernes en Berlín a los 78 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Faustino, Catalina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
En El Espejo de hoy nos habláis de una mujer luchadora que ha apostado por la educación como motor de cambio. La pregunta es, ¿hasta dónde nos lleváis hoy con esta historia?
Hoy nos vamos a ir ni más ni menos que hasta Nigeria, porque allí se rinde homenaje a Ebele Okoye, de la tribu Igbo. Es una farmacéutica que ha recibido el premio Arambe por un proyecto con el que desde hace 10 años ha conseguido que más de 1 millar de jóvenes de su país hayan accedido a una formación y también a llevar a cabo distintas iniciativas empresariales gracias a los microcréditos con los que aumentar la productividad de sus recursos y también mejorar el sistema escolar, higiénico y sanitario en sus aldeas. Ebele Okoye está convencida de que educar a las mujeres para que puedan ganarse la vida y ser independientes es la mejor forma de luchar contra la desigualdad en África.
Pues en una media hora escuchamos los detalles en El Espejo.
Ahí estamos.
Gracias, Faustino. Y en los deportes, los ultras parisinos protagonistas de las horas previas del PSG Real Madrid, José Luis Corrochano.
La policía francesa ha detenido, como viene informando la cadena COPE, a 2 personas como consecuencia de lo ocurrido esta madrugada en las inmediaciones del hotel del Real Madrid situado cerca del Arco del Triunfo. Bengalas y petardos a eso de la 1:30 de la madrugada para interrumpir el descanso de los jugadores. Y ahora Fórmula 1, segunda semana de pruebas en Montmeló. Esta mañana problemas para el McLaren. Cuéntanos, Carlos Miquel.
Sí, está la mañana perdida para McLaren porque a las 10 menos cuarto se paró en dos ocasiones el coche de Stoffel Vandoorne. Problemas eléctricos. Ahora mismo están cambiando toda la parte eléctrica, incluida la batería del coche, para intentar salir esta tarde. Y he perdido, pues, del hecho de alrededor, de hacer alrededor 50-60 vueltas, como si ha hecho Ferrari. Vettel con 68 vueltas, el más rápido, seguido de Bottas. Tercero Verstappen, a ver si a las 3 de la tarde puede salir a pista el McLaren de Stoffel Vandoorne.
En principio esta tarde Carlos Sainz con su Renault, mañana Fernando Alonso con McLaren y esos problemas en la batería. A las 8 y cuarto, tiempo de juego con el desenlace de la eliminatoria Paris Saint-Germain-Real Madrid.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
I com sempre en aquestes hores i en aquest dia de la setmana estem ja ben informats des dels serveis informatius de la cadena COPE i obrim la Nacional 240. I com sempre
aquell dubte, sí. Ve si serà la Mònica a l'altra banda. Ricard Álvarez, com estàs?
Ja la Mònica, ja què la tal? Mònica. Bon dia.
Molt bé, i tu?
Ja la Mònica. Jo, mira, ja veus, cada vegada em la veu més,
sí,
més perjudicada.
Sí, t'has de cuidar. Jo, mira, fem una cosa, de 12 i 20 a 2 que tens programa, parla, la resta intenta no.
Intento que no. De totes maneres, jo ja fa anys que estic observant que jo sóc de març. És a dir, jo sóc de refredat al març. O sigui,
bueno,
és una
ja passa,
pena. O
ja
sigui,
passa.
Resulta que quan tothom se refreda, el desembre, gener, que fa aquells freds, jo aguanto bé, ara arriba el març, i no sé si és perquè les ganes que tinc de traure'm jaquetes històries, allò que comença a fer vol migdia, vas una mica més, com diríem, a cuerpo, i, mira, però jo em refredo sempre al març, és una pena.
Bueno, intentarem, t'haurem de cuidar una mica. De cuidar una mica. Ja menges bé?
Sí.
És que això és important, eh?
No, això no tinc problema.
Això no tens problema,
no
molt
tinc
bé.
No
A veure, sé que estàs ben acompanyat.
Sí.
Me'l presentes o què?
Te'l presento. Mira, et presento al Paco Pevida. Paco, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días, amigos.
Què tal, Paco?
Aquí estamos, bomba.
El Paco és el propietari, cuiner, director de la sidreria-restaurant El Cachopo, que el tenim a Lleida.
Molt bé. Escolta, on està això?
Voy a hacer una pequeña precisión.
A ver.
No me gusta lo de restaurante.
Pues sidrería.
Entonces, nosotros nos preferimos chigre.
Ah, el chigre. Ah, claro, chigre. Claro. Es que aquí un pedacito de Asturias en Lleida, ¿no, Paco?
Un pedacito de Asturias en Lleida. Eso es lo que pretendemos.
Oye, por cierto, ¿dónde estáis?
En Lleida, en Pardiñes, en el barrio de Pardiñes. Somos un local pequeñito, en plan chigre, como digo. Me aclaro para los oyentes.
Tú, explícame qué quiere decir chigre.
El chigre en Asturias es lo que se conoce comúnmente como una tasca, como uh-huh. como un bar de barrio, bar de pueblo, en fin, un local de pretensiones familiares, no demasiado rimbombantes en el mundo de la hostelería, uh-huh. pero uh-huh. siempre muy cariñosos y muy afectivos.
Eso es lo mejor, que te sientas como en casa, ¿no?
Ah, exactamente, esa es nuestra filosofía.
Además, estáis en el pasaje San Jeroni número 9.
Correcto.
En Lleida, además, Mónica tiene debilidad también por la gastronomía asturiana.
Yo es que además estuve este verano por allí y claro, ahora dices, hombre, es que aquí unas faves como las de allí, pues no las encuentro, los cachopos no. Entonces, si yo vengo a tu casa, Paco,
allí
será tal cual, ¿no?
Hombre, de momento he actualizado el dato para venir hoy aquí precisamente. Hemos inaugurado el 21 de septiembre, pasado 21 de septiembre, es decir, hace 5 meses. Y hasta el día de ayer llevamos 3.311 servicios a los clientes y amigos que nos han visitado.
Bien, llevas bien la cuenta bien, ¿eh?
Esta noche la he actualizado.
Bien, está bien.
Para daros
bien
esta primicia.
Muy está bien. Pues oye, pues, ve sumando dos más, ponlos en espera que vamos a ir ahí, sí, Ricard y yo un día a probar.
Eso está hecho.
Por cierto, Paco, oye, ¿a ti de dónde te viene dedicarte al mundo de la restauración?
Uy, Dios mío. Ay, mira, yo hace muchos años, del siglo pasado, o sea, ya fíjate, no te quiero decir nada. Yo tuve un negocio que inicié en una visita que tuve a Francia y traje para España las primeras chimeneas de hogar, lo que son las chimeneas de hogar de estas, uh-huh, de leña y tal, ¿no? y eso llevaba aparejado el vender también, el comercializar las barbacoas francesas. Entonces, a través del mundo de la barbacoa, pues llegamos al mundo de la cocina.
Bueno. Mira tú.
Oye, la cocina que ofrecéis en la sidrería El Cachopo, podemos decir que es la popular, la clásica de Asturias.
Totalmente popular. Nosotros no entendemos de, ¿cómo llamáis eso? Esferificaciones y tortillas de...
De construidas,
y todo esto no entendemos. Nosotros somos de cuchara y cuchillo y tenedor y... En fin, nos va bastante bien.
Y de buen comer.
Exactamente.
Pues oye, Paco, aquí hay hambre, te voy a decir. A esta hora, Ricard y yo estamos ya famélicos, entonces hoy nos vienes a proponer una receta. ¿Vamos al cachopo o has traído otra cosa? A ver.
Hombre, podía traer otra cosa, pero entiendo que...
Bueno, la primera vez vamos a hacer lo clásico, ¿no?
Sí, y además quiero deciros también de que debo de ser una de las muy pocas personas que hoy en España quedamos vivas de que tiene algo que ver con la historia del cachopo.
Yo es que ya le estoy buscando el gusto.
Te está entrando hambre,
sí.
¿No?
Me tienes que explicar a ver, si yo me atrevo a hacerlo en casa, ¿cómo lo haces?
Claro,
tú,
o sea, esto
que yo te invito.
Claro, primera pregunta, ¿es realizable esto, Paco, en casa fácilmente?
Sí, ¿eh? Totalmente.
¿Qué necesitamos?
Vamos a situarnos para entender. La gente suele conocer la escalopa italiana, un escalope al italiano,
¿sí?
Es un filete de ternera siempre, de dimensiones grandes, ¿no? Siempre es importante que sean muy delgaditos, aproximadamente sobre 150, 160, 170 gramos el filete. Si cogemos dos filetes...
Es el estándar asturiano, Paco.
O el italiano, mujer, porque el escalope italiano, tú vas a cualquier sitio en Italia, te ponen un escalope y te dan una sábana increíble, muy grande, muy delgadita, pero una sábana empanada y tal, ¿eh?
Sí, sí.
Es la escalopa, ¿no? Bueno,
vale.
Pues entonces nosotros partimos de estos dos filetes. Extendemos el primero y procedemos a iniciar la elaboración de lo que conocemos como cachopo. Es decir, sobre este filete lo que hacemos es rellenarlo. Básicamente el relleno del cachopo es jamón normal, jamón serrano normal. Nos va a aportar la sal del adobo de la carne. No necesitamos salar la carne. El jamón nos aporta la sal. Después, con esto evidentemente recubrimos el filete que tenemos ahí. Sobre el jamón le ponemos un queso que sea cremoso, que sea un queso suave, que no aporte demasiados sabores, pero que tenga suave y cremosidad.
Uh-huh.
Entonces, en este punto también lo rellenamos todo, lo que es el filete entero lo cubrimos primero de jamón, después de queso. Aquí viene una disyuntiva que unos hacen de una manera y otros hacen de otra. Lleva dos espárragos.
Anda, eso no sabía yo.
Dos espárragos abiertos a la mitad y uh-huh. van puesto encima del queso. ¿Correcto? Le volvemos a poner otra capita de jamón. También el jamón muy fino, ¿eh? Sobre esto, cogemos el otro filete que tenemos apartado, reservado. Lo cubrimos, lo extendemos todo bien. Este sándwich lo pasamos inmediatamente por harina. Harina normal. Previamente habíamos batido unos huevos para poder pasar este sándwich por el huevo. Y a continuación lo pasamos por pan rallado muy fino.
Bien.
Es importantísimo ahora el punto de fritura. La carne tiene que estar hecha, pero no sobrehecha ni quemada. Tiene que estar en su punto de jugosidad. Y como es muy fina, hay que tener en cuenta que como la carne que hemos puesto en los filetes es muy fina, se hace muy pronto. Entonces, si te descuidas un poquito con
se
el aceite,
pasa.
Un aceite, te pasa. Y luego, cuando lo vas a comer, pues te encuentras y dices, ¡ay, caray, me ha caído una suela de un zapato aquí dentro! ¿Qué pasa aquí?
¿Eh? Pero, hombre, yo creo que... Yo me camcor, Mónica.
De Ferú, sí. Dos ancor de, Ferú, pero a la hora de freírlo esto, Paco, ¿hay que darle la vuelta o no, Carl?
Sí, correcto, correcto.
Es que aquí hace falta destreza, vale. Porque...
Bueno, lo que es importante coger... un par de palas, o sea, lo que son dos
un
palas.
Un par de palas y encomendarte a algún sant, porque
sí,
claro.
o una pinza, se coge la pieza y se le da la vuelta tranquilamente, sin ningún problema, ¿eh?
Bien.
Sí, bueno. Sí, porque una vez que se ha hecho un poquito por un lado, ya coge rigidez. Al principio, al meterlo, puede estar a lo mejor un poquito flojo, tal, débil, pero una vez que lo has frito ya un poquito por un lado, le das la vuelta. Un minuto por cada lado.
Bien.
En un fuego a 170, 180 grados.
Pues yo, lo veo factible esto, de hacer en casa.
Facilísimo.
Bueno, facilísimo, a ver.
No, es facilísimo. Vamos a ver, si queréis hacer el cachopo más pequeño, también se puede hacer. Oye, no hacer un cachopo muy grande, y hacer primero uno normal, con un filete más pequeñito, con dos filetes más pequeños, hacéis una prueba, y que sale bien. Ah, caray, mira, pues entonces... vamos a ir un poquito más allá. Y entonces llegaréis al cachopo que tenemos nosotros, el Suprema nuestro, que pesa 1 kilo.
Bueno,
Ricardo, a compartir.
A compartir para 4, ¿eh?
Claro. Bueno, es que a Ricardo si se pone, no te creas. Primero vamos a probar el de la sidrería de Paco, ¿no?
Primero nos vamos a la sidrería, al cachopo, y después... probamos en casa. Están a Lleida, al passatge Sant Jeroni número 9, que estáis muy cerca del Teatre de la Llotja. Nada, estáis a 50 metros andando.
A 50 metros.
Passatge Sant Jeroni número 9 a Lleida, trobeu la sidrería El Cachopo, como decía Mónica, un trocito de Asturias, pero en Lleida. Hoy nos lo ha explicado su gerente, director, propietario, el Paco Pevida. Paco, oye...
El mayordomo,
Oye, Paco, tienes que volver, ¿eh? Que nos tienes que hacer otro día unas faves o algo.
Lo que tú quieras, cariño.
Venga.
Gracias, Paco.
Cuando
gracias.
Queráis, estoy a vuestra disposición.
Gracias.
Nosaltres fem
gracias a vosotros.
Fem una pausa ràpida per la publicitat i després parlem de vestits.
Sí, senyor, dels Òscar.
Ven a los Vital Days de Vital Dent y ahórrate 300 euros por tu tratamiento de implante más corona. Solo los Vital Days de Vital Dent. Reserva ya tu consulta gratuita en el 900-101-001 o en vitaldent.com. Tu salud empieza en tu boca. Tu salud empieza en Vital Dent. Consulta condiciones en vitaldent.com/promociones.
Miles de venezolanos como Carlos huyen a diario a Colombia en busca de esperanza. Él trabajaba en una de las empresas más importantes. Ahora no tiene dónde dormir.
Aquí los que huyen son venezolanos hambrientos, mujeres y niños
enfermos.
Nosotros
tenemos un mes durmiendo en la calle, desayunamos y no sabemos si vamos a almorzar.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Por ejemplo, pescadilla de pincho, 8,99 euros el kilo.
Y recuerda que tienes más de 1000 artículos con un 70% de descuento en la segunda unidad.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, ¡milagro! Por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Ai, Ricard, estàs preparat? Has fet els deures?
No, la veritat és que no he mirat gran cosa. No.
No em diguis.
No. Mira, ni em vaig quedar, ja ho vam comentar ahir.
Jo ja he vist la gala, eh? Jo ja t'ho vaig dir ahir, que faria els deures, ja l'he vist. La vaig veure posteriori, perquè, clar, aquelles hores una no es pot quedar perquè treballa el dia següent, però bueno, ahir la tarda vaig fer feina i vaig estar molt atenta a la catifa vermella perquè sabia que avui teníem a la Leida... doncs molt centrada en aquesta qüestió. Avui no he pogut venir a l'estudi, però la tinc a l'altra banda del telèfon. Leida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Bon dia, Leida.
Com estàs?
Com estem? Bé, mira, pues aquí, fent un break per estar amb vosaltres.
Clar, és que per feina avui no podia venir a l'hora, però diu, jo no puc deixar de comentar la catifa vermella dels Òscars, no? Que és la puesta de largo de l'any.
Home, i aquest any, a més, venia molta polèmica, vaja.
Mm-hmm. De fet, m'esperava molt més negre a la catifa vermella i poc ni vam veure, no?
Bueno, ja van dir que, o sigui, reivindicarien de manera diferent, que al final no anirien de negre, però que, bueno, va haver bastanta reivindicació, fins i tot va haver tatuatge reivindicatiu de Demi Lovato, que a més amb falta d'ortografia inclosa.
Ah, sí?
Sí, filla, sí, no sé si ho heu llegit. Però va ser bastant
heavy,
la veritat.
Déu-n'hi-do. Bueno, jo estic mirant ara ja aquí.
Ara estàs mirant, no?
Mare de Déu,
jo tinc algunes favorites i favorits. No sé, la Leida Martí, estem frisosos, la Leida, per saber la teva selecció, sisplau.
Mira, jo, per mi, a un dels meus tops, encara que també amb alguna llista ha sortit com a les pitjors vestides, la veritat, però, bueno, jo per mi trobo que el vestit és preciós, superelegant i marre que t'encanta, vale, que és la Nicole Kidman.
Ah, sí?
Nicole Kidman,
polèmica, aquest
any, sí, aquest any ha causat bastanta això, polèmica pel tipus de vestit i tot, però jo el trobo preciós, aquest vestit. Vull dir, una cosa...
Mm-hmm, molt bé, doncs...
El trobo superbonic.
Nicole Kidman entra al podi de la Leida. Qui més hi tenim?
A veure, per mi una de les altres millors vestides, vale, ha sigut Alison Janney, vale, que anava amb un vestit vermell molt senzill i que li sortien de les màniques unes capes. Una senyora d'uns 60 anys, vull dir, molt correcta, amb un escot també molt correcte, i el fet de portar el capat, les capes a les mànigues, amb cua inclosa, vull dir, trobo, i amb vermell també, vull dir, trobo que és una aposta molt segura, molt senzilla, però molt elegant.
Mm-hmm. Per tant, cua, mànigues, aquí tot, eh? Tot. No ens estem de res.
I el bolso vermell, no. Eh?
I el bolso, molt bé, Ricard. Sí. Després, també, una de les millors vestides per mi ha sigut Alison Williams, que va anar vestida d'Armani primer. Bueno, aquí és que, clar, jo no podia deixar de treure el brill.
Claro.
Obviamente. Vale? És un vestit completament de color nude, amb petits aplics de brillantet per tot el cos del vestit, i després hi una faldilla més aviat amb volum, mm-hmm, voluminosa. Mm-hmm. Molt senzill. Dintre de la seva carregamenta del vestit, senzillet, molt mono.
No sé si coincidiràs amb mi, Aleida, de que, tot i que... Bé, llegia ahir, crec que deien que la catifa bona havia sigut la de les festes posteriors, no? Però que potser havia sigut més espectacular. Sí que és veritat que hi havia molta varietat d'estils a la catifa, sí, i certa sobrietat, no? O sigui,
sí,
no massa brilli-brilli, per exemple.
No, i a més, si us heu fixat, també hi ha hagut molt de blanc aquest any.
Molt blanc, sí.
Una de les pitjors vestides per mi, que va apostar, per exemple, amb el contrari de lo general d'aquesta edició amb vestits, que circula al Mahayek.
Oi, sí.
Però anava molt clàssicona, no?
Bueno, és que a mi, jo crec que no li feia gens de justícia aquell vestit, eh?
No, ni el maquillatge, ni res, vull dir, no va estar massa encertada. Ella té pit, és una dona que té molt de pit, i trobo que, a més, aquest tipus de vestit encara li feia com el doble de pit. I portar l'escot aquest amb els brillants aquests grossos, no sé, jo trobo que és una dona molt maca i que realment podria lluir un vestit molt,
sí,
més...
Sí, anava molt rococó, per entendre'ns.
Sí,
així,
una mica excessiu, no? Allò de tot posat tot a sobre, sí. Qui més acompanya Salma Hayek, en aquest cas, entre les que no t'han acabat de fer el pes?
Doncs mira, per mi la cantant, la que va vindre a Sant Vincent, és que anava amb un body, pràcticament. Anava amb un body i després portava una simetria al vestit amb una màquina amb supervolum i l'altre com el cinturó com que si anés enganxat al braç.
Ella va arriscar.
Bueno, com diuen, no? La qüestió és que parlin de tu. Veu malament, però que parlin, no?
Exacte.
Potser hi ha gent que anava a buscar el que és el contrari.
Clar. Algú més en aquesta llista? Hem fet tres que t'han agradat, fem-ne tres que no, va.
Mira, jo ficaria l'Agnès Varda, que no sé si la vau veure, anava amb un conjunt de Gucci,
Agnès Varda.
Sí.
No la tinc aquesta.
Sí, és una, va agafar una les cortines que tenia per casa i ja està, i se les va posar a sobre.
Sí, sí, una cosa molt brutal, vull dir, portava, molt, molt heavy. O sigui, era com, és com un pijama, però, o sigui, perquè veu que és Gucci, perquè o sigui, la base de les flors, els laterals del cosit i tot, que és Gucci total, bata, pijama i una samarreta sota bàsica.
Sí, sí, és...
O sigui que no, no, aquesta no ha agradat gens. Jo tinc una pregunta a l'Eida, perquè hem parlat d'elles, m'agradaria també comentar d'ells, que en general sempre donen menys joc, però un dels comentats ha estat l'actor de Call Me By Your Name, es diu Timothy Chalamet, que anava de blanc completament, de dalt baix, no? Ell, camisa, pantalons, americana, tot blanc. No sé què et sembla aquesta aposta.
Pues jo la veritat és que, bueno, és una és el típic traje blanc d'home. Sí. Bueno, és una aposta diferent. És el que diem, no? Si vols que parlin de tu, surt del típic traje negre, o per exemple, el Ryan Gosling que va innovar una miqueta amb el que era la camisa així en volantet, no? Però si vols realment que parlin de tu, ves blanc.
Sí. Sí.
Perquè més a més el traje blanc aquest me penso que portava com un gravadet, no? Pot ser? Que potser,
no t'ho sabria dir. Pot ser, sí.
Sí, diria que anava una miqueta amb un gravadet i tot, i amb el conjunt de la pajarita i tot.
Sí,
però bueno, que... A mi no m'acaba d'agradar els trajes blancs. No,
jo en això coincideixo amb tu. Hem vist poca innovació pel que fa als homes, no? Molta sobrietat en elles, però també en ells, perquè a banda d'aquest blanc, doncs, home, algun llacet de color vermell i un, crec que vam veure un home, no?, un vestit que era com granatós, tot com de vellut, però ja està, la resta, molt avorriment, no?
Sí, no vam trobar les típiques, a vegades que trobes els típics americanes de colors, americanes divertides, o alguna camisa així divertida, no.
No van voler arriscar, eh?
Correcte, sí. Suposo que l'any passat ja van dir que rebre prou i aquest any anem més...
Tampoc hi havia cap mitjó de colors, eh?
Home, això ja no ho hem vist. Si hi havia mitjó... Segur que algun mitjó de color hi havia, Ricard.
Segur. No. Bueno, i crec que la gran majoria també van amb smoking, vull dir que el corte del traje és de smoking.
Sí.
I bastant bàsics, negres, vull dir, tampoc no han ficat ni un blau marí, ni un blavé d'aquests que es porten tant aquest any, tampoc no han ficat massa. Vull dir.
Per tant, volíem homes més arriscats, no, Aleida?
Sí,
bueno, els homes de per si ja són més avorrits.
No, és veritat, norma. Això.
Home, la majoria, vull dir.
No, és veritat, això.
Home, tu mires una desfilada de catifa vermella, agafes a l'atzar 10 homes i 10 dones, i la veritat és que qui normalment prova i té més varietat sempre són les dones.
Sí, però
hi ha homes que sí, però...
El sector masculí pot arriscar també.
Però no ho
fan. Hi ha opcions, però no ho fan.
Però no ho fan. No ho fem.
Ai, bé, això serà...
Jo crec que...
A veure, és que no em feu cas. Mitjó negre, sabata
calla,
negra...
Calla, que t'abaixo el micro, Ricard.
Home.
Molt bé, doncs escolta, Aleida, mil gràcies per haver tret aquesta estoneta, que sabem que avui tenies molta feina. Ens veiem dimarts vinent aquí a l'estudi, eh?
És un gust sempre estar amb vosaltres, ja ho sabeu.
Gràcies,
adéu. Una abraçada.
Un petó.
Adéu.
Adéu.
Doncs, Ricard, tanquem la paradeta, no?, que avui anem tard.
Sin más dilación.
Vinga, fins demà. Adéu.
Apa. I don't know it when they ask me what I'm wearing. See, this all that y'all didn't pray for anyway. So Fred and I sit down and we both made it together. Now if you're really one of y'all, I hope you soon. ¿Tienes un proyecto innovador en el ámbito de la industria energética o la movilidad? Fundación Repsol, a través de su fondo de emprendedores, te da el impulso que necesitas para hacerlo realidad. Tienes hasta el 12 de marzo para presentar tu propuesta. Infórmate en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social. Pienso que qué bien hacen traer todos mis seguros a la Mutua. ¿Y tú? ¿Por qué no te los traes? Piénsalo. Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. ¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le falta motivación? ¿Le cuesta concentrarse? ¿Tiene baja la autoestima? ¿No sabe estudiar?
Ponte en contacto con el Instituto Pascal. Llevan más de 35 años ayudando en los estudios. En Pascal imparten su programa de técnicas de estudio ahora en Semana Santa en casi toda España.
InstitutoPascal.com.
Seguritas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas,
Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Doncs crec que ens falten 10 segons per arribar a 2:15. Buscarem les senyals horàries i després, ja saps que ens espera la tertúlia dels polítics a través del 97.4 de la FM.
No está lejos, así que cuidado. ¿Dónde se ha metido? Se habrá ido al amanecer.
¿Quién diablos es ese hombre?
Era Finn Fols.
Enemistados por una masacre.
Quemad los establos, dejad la casa.
Que jamás olvidarán.
Es lo que quiere.
Pierce Brosnan.
Si sigue persiguiéndome, no encontrará más que tormento.
Liam Neeson. Enfrentados. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Nuestros seminaristas están llamados a ser apóstoles para los jóvenes. Con nuestra oración y compromiso, debemos ayudarles para que acojan esa llamada para la vida sacerdotal y el servicio de la Iglesia. En el seminario se preparan para esta misión arraigados en Jesucristo y abiertos al mundo. Los seminaristas serán, con tu ayuda y tu oración, apóstoles para los jóvenes. Día del Seminario, 18 de marzo. Por ellos, por la Iglesia. Colabora.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Un minut ja per sobre de 2:15. Recorda que estem a dimarts 6 de març del 2018. Comencem la nostra tertúlia dels polítics. Com sempre, ben acompanyats. Està amb nosaltres el José María Córdoba de Ciutadans. José María, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Qui és aquest senyor?
Jo. espera.
Mai ho coneixes.
Espera. La Clara Barbal, de la Crida CUP, que també està amb nosaltres. Clara, què tal? Bon dia.
Bon dia.
El Paco Cerdà, del PDeCAT Unió. Paco, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Guillermo Orbera, del PSC. Guillermo, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I avui, del Partit Popular, Joan Vilella. Què tal?
Tachín. Bon
dia. Avui, no sé què li passa, però està on fire, el Joan.
Però, Joan, vens poc. Com és que vens poc? Vens molt poc aquí.
Bueno, perquè no em deixen
avui
vendre.
Avui s'ha pogut escapar de casa.
Ja sabeu que la COPE és l'emissora que porto dins del cor, les coses s'han de dir com són, però, clar, no em deixen vindre, tenen celos, què hi faré?
El cor i l'ànima.
I l'esperit. I el cervell.
Bueno, perquè el Joan Vilella va estar treballant molts anys aquí, per això.
Però va, comencem a parlar d'Esquerra, que no hi ha ningú. Vinga. No,
la Núria Marín, que ja m'ha enviat un missatge excusant la seva presència, perquè li ha sortit un imprevist de darrera hora, per tant, doncs la deixem disculpada perquè ha avisat.
Ricard, si em permets, escriuré la taula per als...
Sí, descriu la taula.
Bueno, que sóc l'única dona, estic envoltada d'homes, a més...
Fantàstic.
El Guillermo... Fantàstic. Guillermo ha deixat les ulleres per sobre la caixa.
Fa una cara de felicitat la Clara que no es fa tan bella.
El Paco ha deixat les claus del Jaguar al costat, a veure si se...
Jo no he deixat res, però si de cas no he deixat res.
I puc parlar de Jaguar aquell dia,
Aquesta tertúlia normalment és femenina, no?
És
bastant
paritària. Acostuma a ser paritària.
Sí, és bastant paritària. O paritària o... Sí, o
4-2.
És que avui ha renunciat la Núria i ha renunciat la Dolo precisament per això, perquè poguessis dir això que acabes de dir. O no?
No sé.
O bé, pregunta-li a Dolo, que és la teva.
La Dolo està a Madrid avui.
I què fa a Madrid?
De compres.
Pues ha anat a acompanyar el senyor alcalde.
Això. Que han anat a, i per cert, han anat a parlar d'un tema important per la ciutat de Lleida.
Molt important.
Bromes a part, sí. El tema ja de l'AVE, de la parada...
De l'EVA, del
tren aquest i tal.
El pla de l'estació.
El pla de l'estació, molt important.
El pla de l'estació, que ja és perenne, jo crec que ja és un pla que vaja... O sigui, el tema de l'estació d'autobusos és, home, no et diré que és delictiu ja a Lleida, però vaja, no sé, vull dir, una capital de província amb una estació d'autobusos com la que tenim.
Sí, no, aquí a mi em crida l'atenció, perquè un dia, a més, en un ple ho vaig comentar, dic, d'acord que el tema de la nova estació d'autobusos d'aquí de Lleida va lligat una mica amb tot el que és el desenvolupament del pla de l'estació, però sí que, per exemple, a Girona, jo vaig dir, no sé si és casualitat que el president de la Generalitat fos de Girona, o sigui de Girona, que Girona va reclamar també una nova estació d'autobusos i em sembla que ja l'estan fent, no? I digui, en canvi, a Lleida portem anys i panys reclamant una nova estació d'autobusos que la té que fer la Generalitat i aquí estem, a veure, el més calent a l'aigüera, que es diu, no? I no sé, això em va cridar l'atenció, no?
Jo crec que, de totes maneres, podem diferir de dissenys i d'històries, però que és necessari ja una estació ubicada on s'ha on està previst ubicar-se, que jo crec que és ideal, perquè tens l'estació de ferrocarrils i tota l'hora...
Heu vist el puesto on s'ubicarà la nova estació?
Bueno, jo he vist la maqueta fa molts anys.
Jo una cosa, vull cridar l'atenció sobre un tema formal, de formes, però fixeu-vos que avui ha anat a Madrid l'alcalde a reclamar això amb una regidora del Partit Popular, no? A mi m'agradaria que quan reclamem coses a la Generalitat els regidors del partit del govern de la Generalitat acompanyessin també l'alcalde a carregar les tintes, a mostrar el consens de ciutat, no? Perquè són temes de ciutat, i crec que aquest, fixeu-vos quin detall, no? Que hagi anat la regidora del PP a ajudar l'alcalde en temes com l'estació d'autobusos o el pla de l'estació, són temes de ciutat, és igual que siguis de dretes, d'esquerres, ecologista o nudista, jo que sé, però són temes de gran consens, que crec que caldria treballar en aquest consens general, no?
Escolteu, hi ha un tema sobre la taula, no és d'actualitat, perquè avui en dia l'actualitat passa cada 24 hores, però la setmana passada va començar a circular aquest vídeo de l'agressió de la Guàrdia Urbana amb un jove, que de fet el vídeo és... aviam, o sigui, és explícit totalment.
Sí, és injustificable.
No és que és de refiló, no, el vídeo és el que és i s'ha publicat. Sara Mestre se li va preguntar sobre el tema, ella va dir que la Guàrdia Urbana havia justificat, que no sé fins a quin punt, aquest comportament, però que esperaven que el jutge es pronunciés, que de moment no...
I el fiscal, que ja...
Perdó, i el fiscal, però el jutge de moment no s'ha pronunciat. Portem ja dues manifestacions a la plaça de la Paeria, on ja s'ha involucrat el terme racisme, que és un tema que crec que no s'hauria d'involucrar enlloc, però vaja, que ja s'ha posat el tema racisme sobre la taula, per entendre'ns. De tot plegat, com ho veieu? No sé, el que vulgui començar i després ja anem girant.
Home, jo, la meva opinió és que de la mateixa manera que el col·lectiu dels mestres s'ha de defensar, i un dia un mestre té una actitud que és qüestionable, això no ha de generar en una opinió de tot el col·lectiu, no? Jo crec que la Guàrdia Urbana de Lleida és un cos molt professional que per sort mai dona notícies en aquest sentit. Ara bé, vist el vídeo i vist una mica les opinions de moltes veus molt autoritzades en aquesta matèria, jo crec que precisament un país democràtic ho és, perquè les forces de seguretat tenen monopolitzada l'exercici de la violència, i ha de ser així en un país civilitzat, ha de ser només les forces de l'ordre qui exerceixin la violència d'una manera regulada, no? Jo quan veig el vídeo, la veritat és que no és justificable, sobretot hi ha un moment en què llança una cadira, tal qual. Dit això, un episodi, jo crec que és tremendament injust que serveixi per definir tot un cos com la Guàrdia Urbana, que és un cos molt professional, que és un cos que jo crec que els ciutadans de Lleida hem d'estar orgullosos, perquè si no ho fem amb altres col·lectius, com els mestres, els metges, etc, no crec que sigui just fer-ho amb el col·lectiu de la Guàrdia Urbana de Lleida.
Mm-hmm. Paco Cerdà.
Bueno, evidentment...
Tots l'heu vist, no? Suposo, el vídeo, vaja.
Sí, l'hem vist. A veure, el vídeo és molt fort, la veritat és que l'actitud, sobretot el moment de la cadira, jo penso que és el que trenca qualsevol esquema. Evidentment, criminalitzar la Guàrdia Urbana en general amb un tema d'aquestos, jo crec que seria, primer, injust, perquè és un cos de molta gent, però també és veritat de que el que es té que fer és definir i identificar responsabilitats. Jo crec que és una cosa que té que fer l'equip de govern, espero que ho faci, igual que ho tindrà que fer el fiscal, igual que ho tindrà que fer el jutge, no? Per tant, dos punts: injustificable aquest comportament en aquell moment determinat, i responsabilitats que es tindran que demanar d'aquests tres elements, no? L'equip de govern, òbviament, la pròpia Urbana, que segur que tindrà una actuació, ho la tindria que tindre, i evidentment fiscal i jutge.
Us pregunto, ara parlarà la Clara, però us pregunto més a més, influiria, segons el que hagués passat abans del vídeo? És a dir, seria justificable el que hem vist al vídeo segons el que hagués passat abans del vídeo, que no ho sabem?
No.
Clara Barbada.
No té res a veure, no. I justament com a prèvia dir que...
Bueno, a això bé, que parlaves... Ho dic sense saber el que ha passat, eh? Ho dic.
No. De que l'actualitat es renova periòdicament, o sigui, el fet de que disposem d'aquest vídeo als nostres telèfons mòbils significa que d'alguna manera les eines digitals democratitzen aquest accés a la informació i que hagués passat si aquest vídeo no s'hagués enregistrat. És a dir, probablement aquesta agressió hagués quedat impune perquè l'haguéssim desconegut, no?, que va ocórrer. Aquella nit, jo crec que els grups polítics crec que no hem de treure rèdits valorant aquesta agressió, però que sí que hem de valorar el que ha fet l'Ajuntament de Lleida al respecte. Per mi és una falta absoluta a l'ètica cap a la ciutat tolerar defenses corporatives del cos de la Guàrdia Urbana. O sigui, allà ha passat alguna cosa, allà ha passat un atemptat contra la integritat física i moral que està regulat per protocols d'abast internacional, i a la Paeria li pertocava respondre. No es bombant els antecedents d'aquest noi agredit, a la Paeria li pertocava respondre sobre l'agressió d'un dels seus membres funcionaris a nivell local i ser conseqüent amb això. Jo crec que aquí hi ha hagut una manca d'ètica absoluta contra la integritat de les persones.
José María.
Sí, bueno, yo, por lo que tengo entendido, al parecer la persona esta que estaba en el suelo le mentó a la familia, incluso hubo amenazas de muerte hacia los hijos de esta persona, pero con eso y con todo no se puede justificar las imágenes de esa agresión tan bestial. Yo creo que la profesionalidad de cualquier miembro del cuerpo de la Guardia Urbana y cualquier otro miembro de la policía tiene que estar por encima de temas personales. Es triste, la verdad es que son imágenes que hacen daño a la vista, y a mí me duele ver cómo... Que no sé, yo es que le tengo mucho aprecio a la Guardia Urbana de aquí de Lleida. Creo que son unos buenos profesionales y parece que va como si vaya a quedar el nombre de este cuerpo manchado por culpa de la actuación de uno de ellos. Esto está en proceso de investigación. Supongo que al final pues se sabrá exactamente qué es lo que ocurrió. Pero bueno, por encima de cualquier tema personal está la chapa que llevas, está el a lo que representas, y tienes que estar por encima de todo esto. Me duele mucho, me sabe muy mal. Dejamos a ver qué es lo que ha ocurrido para saberlo más concretamente y bueno, denunciar, por supuesto, y como no te digo de otra manera, una agresión tan bestial como la que hemos visto todos.
Joan Vilella.
Sí, a veure, jo d'entrada no vull justificar res. Sí que d'entrada vull dir tot el meu suport al treball que fa la Guàrdia Urbana de Lleida. Tot el meu suport. Abans has preguntat si es podia fer una valoració o justificar, depèn del que hagués passat abans. Jo crec que sí, jo crec que tot va lligat. Perquè què queren fer nosaltres en una situació d'aquestes característiques? Què queren fer? Pregunto, què queren fer?
És posar-lo.
No. Reduir-lo d'acord amb els protocols.
No.
Demanar ajuda.
Jo dic, en una situació d'aquestes característiques...
Dos tortes con la porra i es posar-lo.
Vale, d'acord, però tu et trobes en una situació d'aquestes i tu què haguessis fet?
No ho saps
si el hagués posat,
bueno, claro,
què hagués fet?
Jo dic el que s'hauria de fer.
Per tant, jo crec que la Guàrdia Urbana de Lleida fa molt bon treball, fa una bona tasca, no sempre fàcil i no sempre ben compresa. Per tant, tot el meu suport. I com aquí s'ha dit, jo abans d'emetre un judici de valor, és un tema que s'ha portat al jutjat, que està judicialitzat, doncs esperem a veure què diu el jutge. Però d'entrada, tot el meu suport al treball i a la feina que fa la Guàrdia Urbana.
No, jo mateix estic totalment d'acord amb tu, Joan, ja ho he dit. Vull dir, en cap cas, jo crec que és tremendament injust a qualsevol col·lectiu, metges, mestres, qualsevol col·lectiu, per l'actitud d'un dels seus membres, definia tot el cos. És tremendament, i em sembla algo totalitari i tremendament injust, però sí que hem de reconèixer que en aquest cas, quan s'analitzin les imatges... Escolta, jo crec que lo de la cadira, tal... I a part, la Urbana té mitjans per anar més ràpid. Per anar més ràpid, ja porta instruments, porten entre dos o tres, el podien reduir, acabar, i això, no? Però també tinc entès que està en mans de la justícia.
Sí.
Clar. Ja veurem a quina valoració jurídica se'l fa. De fet, ara, jo el que sí veig, Joan, i és un altre debat, ja m'he sortit una mica de la Urbana, jo crec que precisament un país és civilitzat perquè les seves forces de l'ordre públic tenen unes actuacions proporcionals. És una feina, no és res personal, és una feina. Un amic meu urbano sempre diu, quan llego a casa i dejo el informe, digo, la que te ha caído hoy,
sí,
alumne.
Sí, sí, però
sí que la,
aleshores... No, amb això ja acabo. La proporcionalitat és una mostra de civilització.
Sí, sí, però aleshores...
Estats
Units...
una cosa leu, i un policia...
Estats Units és un país civilitzat, sí o no?
Per des del meu punt de vista, no.
Anglaterra és un país civilitzat, sí o no?
Des del meu punt de vista, sí.
França és un país civilitzat, sí o no?
Sens dubte, sí.
Com actuen les policies d'aquests països?
De forma proporcional. No, depèn, com han d'actuar, perdó. Com han d'actuar?
No, com actuen? Com actuen, clar, quan un s'hi troba.
Perdona,
d'actuar, no com actuen.
No, jo pregunto com actuen. Jo pregunto com actuen. I mai he vist una veu altisonant o discordant que es qüestionés la seva actuació, ni en França, ni a Anglaterra, ni a Alemanya. Mai.
Al llarg de 2017, als Estats Units s'han succeït moltíssimes protestes.
Ni França, ni Anglaterra, ni
a
Alemanya.
Però,
té raó, és que Amèrica els maten, els pelen.
Pelen els negres.
És que Amèrica es foten un tiro abans de preguntar pel DNI.
No, és que ningú aixeca la veu. Això és civilitzat. I a França també, les palieus exploten cada any.
A Los Angeles hi ha manifestacions al carrer cada cop que li foten una pallissa.
És igual, vull dir, el quid de la qüestió l'ha apuntat abans el Guillermo, vull dir, en un país civilitzat el monopoli de la força està arreglat i en aquest sentit l'agressió policial s'escapava de qualsevol justificació legal,
sense
policial,
sense qüestionar la Guàrdia Urbana, que és un gran cosa,
si el vídeo en lloc de ser el que es va veure hagués estat a la inversa, què haguérem dit?
A la inversa què?
A la inversa. Tu saps el que va passar abans? De que...
Però és que el policia... Tu saps el que va passar
abans? Tu saps el que va passar abans? Per tant, jo crec que aquí estem donant un judici de valor sense tindre totes les dades. Sense tindre totes les dades.
És un judici ètic.
Sense tindre totes les dades. Jo he dit això, és un tema que s'ha portat al jutjat. El jutjat dirà... Però, clar, aquí estem donant
si es judici
de valor
accions,
i sentenciant
tu, jo, el Paco,
a unes
el Guillermo...
persones, sentenciant davant mà a unes persones. Pues jo no ho trobo correcte.
Jo he parlat amb policia, Guàrdia Urbana d'aquí de Lleida, i ells ho han criticat també. Ells veuen que està una mica per damunt del, de lo que ha de fer. Hi ha un protocol.
Jo
no he parlat amb cap Guàrdia Urbana d'aquí de Lleida sobre aquesta situació, però sí que tinc el comunicat dels sindicats de la Guàrdia Urbana i també sé el que diuen.
D'acord.
I diuen que defensen l'actuació de la Guàrdia Urbana com jo faig.
Al final tots són persones, i és el que potser apuntava la majoria, i és que dins de cada cos doncs, pot haver persones que no segueixen les normes i ja està, igual que passa locutors de ràdio, polítics, etc.
I errors personals
en un moment determinat. I això també pot ser un error personal, un caletón que un professional no l'hauria de tenir, un professional no l'hauria de tenir, però pot ser.
Ricard, si em permets una cosa, també vull apuntar en un marc més general que tu que deies abans, que sabem el que va passar abans. El que va passar abans és que hi havia un conflicte veïnal reiterat al llarg de denúncies per soroll, desordres, no sé què, no sé quantos, i es va deixar escalfar de tal manera que la reiteració, no?, per part d'intervencions policials acabés d'aquesta manera. Això també s'ha de dir. Vull dir, per què es va deixar escalfar tan el conflicte en aquella zona? Vull dir, si el bar hagués estat a cap on, se li hauria retirat la llicència, probablement, no? És que està un dels abocadors socials de la ciutat, que és el centre històric.
No és tan fàcil tancar un establiment.
Home, quan acumules...
Necessiten una sèrie d'actuacions i denúncies
i tal. Però sembla que existien aquestes denúncies.
Escolta, els que esteu versats sobre aquest tema, jo legal no en tinc idea, això està judicialitzat. Què pot arribar a passar?
No ho sabem.
No, és correcte.
Jo no ho sabem.
Expedient expulsió, no passa res.
El jutge no fa expedients, l'expedient es fa a l'Urbana. És a dir, l'expedient ha de vindre de la pròpia Urbana i de l'equip de govern. I el jutge ja dirà si hi ha una responsabilitat en aquest cas penal i en tot cas si hi ha una sèrie de lesions, si hi ha una responsabilitat civil amb respecte a aquelles lesions, punto i pelota. No
però crec que dintre de... Vull que mantingueu bé, les lesions tampoc són d'una gravetat... Allò no hi ha cap os trencat,
però si aquest senyor s'està manifestant a la plaça Paella...
Jo he dit exactament el que farà el jutge.
Sí, exacte.
Ni més ni menys. Sí. Tu m'has preguntat per el que farà el jutge. El jutge determinarà si hi ha una responsabilitat civil i una responsabilitat penal. Les responsabilitats d'altra mena, qui ho té que fer és la pròpia Guàrdia Urbana, un expedient o el que sigui, i ja està.
ja sé que ara igual sóc una mica reaccionari en el món que venim, però jo me considero una persona d'esquerres. Me considero una persona d'esquerres perquè sempre me poso de la part dèbil. I en una cosa d'aquestes sempre tinc la tendència a posar-me de la part dèbil. I en aquest cas la part dèbil podia ser meu fill o podia ser qualsevol amic nostre.
Però és que no cal ser d'esquerres, eh?
Sí,
no cal
matar-te.
Joan,
s'ha ficat
de la part forta.
Les imatges,
Bueno, sí, la cadira, però la va arribar a tirar, la cadira? Pregunto, eh? Ara pregunto, eh? No.
Jo el que he vist... Insisteixo, no vull qüestionar la Guàrdia Urbana perquè no tinc motius, perquè és un gran cos, però en aquella imatge, la treus de context, eh? I allà es veu que sí, jo penso que si fos el meu amic o el meu fill o me, doncs dius, és que és la policia.
I l'alarma social que pot crear, que això és...
I a més no és veritat, perquè la Guàrdia Urbana no és un cos legal, és un cos professional.
En canvi, quan fa 2 anys al centre històric van apedregar la Guàrdia Urbana, això no va crear l'alarma social? La Guàrdia Urbana, llavors, què va estar? Tenia que estar allà parada i quieta sense actuar com va estar, no. I esperant allà les pedres que els hi tiraven, les botelles i no sé què. No, home, per favor, siguem tots una mica seriosos.
Perdona, però jo recordo... Sempre dic el mateix.
I llavors la part dèbil qui eres, senyor progressista? Qui era la part dèbil? Qui era la part dèbil llavors allà? Clar, és que per favor...
Recordo, bueno, ja portem moltes tertúlies en aquesta casa, ja sempre ho he dit des del 2009, jo recordo que en aquesta taula he defensat sempre l'actuació dels Mossos d'Esquadra quan han repartit de valent a manifestacions perquè hi havia persones que estaven destrossant el mobiliari públic, no sé si per a divertir-se...
No,
ho he defensat.
Estic parlant d'un vocabulari bastant de barra de bar.
És d'homes, un vocabulari d'homes. Quan he vist el...
Ara us trauré l'altre tema, que demà és dia 7 i passat demà dia 8.
S'han rebentat ulls, a les intervencions dels Mossos d'Esquadra.
No farem un debat semàntic perquè és simplista. Quedeu-vos amb la idea. No debat semàntic perquè és simplista. Ens quedem amb la idea. Jo de vegades he defensat que els Mossos d'Esquadra han actuat de forma contundent, i estic debatint l'amic meu amic Joan, han actuat de forma contundent contra manifestants que estaven destrossant el mobiliari urbà i estava sol, recordo que estava sol. No, perquè és una expressió de la llibertat, de trencar un banc, de trencar un aparador. Escolta, el que toque, toque, però en aquest cas, agafant aquesta imatge, pues no es pot defensar. Jo sempre he estat un gran defensor de l'actuació contundent de la policia quan s'ha de fer.
No, però llavors jo pregunto el mateix, dic, fa 2 anys que van apedregar la Guàrdia Urbana al centre històric, i llavors la Guàrdia Urbana tenia que
ha de carregar. La Guàrdia Urbana ha de carregar.
En aquell moment no ho va fer pel motiu que sigui.
Uns ciutadans que
ni llavors eren els millors del món ni ara són els pitjors del món.
És que les actuacions individuals d'algunes persones no ha de carregar.
És que estem debatent un fet. Jo no estic qüestionant la Urbana. La Urbana és un gran cos. Estic qüestionant un fet que s'ha d'actuar.
Exacte. Jo condeno la part de lo que va passar.
Bueno, crec que ha quedat clar. Deixeu-me que canvi de tema perquè estem a 8 minuts per arribar a les 2. Demà és dia 7. S'han hagut de traslladar els actes del Dia de la Dona a dia 7, perquè el dia 8 hi ha convocada una vaga, que us ho vaig preguntar tots, a la Clara no, perquè no va venir. Clara, faràs vaga el dia 8?
Sí.
Total?
En sèrio?
Parcial?
Total.
Ah, sí, és veritat. Joan Vilella, que tampoc t'ho havia preguntat.
Que, perdona?
Faràs vaga el dia 8?
Sí, faré vaga el dia 8. El dia 8 és el Dia de la Dona Treballadora, com mai s'ha de treballar. És el Dia de la Dona Treballadora, mai s'ha de treballar.
Hi ha convocada una aturada, per això t'ho dic. Bueno. Però homes i dones, Que jo, és la vaga és de dones i homes,
Amb matisos.
Veus, ja comencem. Amb matisos. Ricard,
Els homes poden fer vaga si no es compleix.
Els homes no tenim dret a fer vaga.
El dret a vaga...
Hem de treballar pels homes i per les
dones. Joan, que el dret a vaga és universal, ho saps perfectament. No, que hi ha uns matisos.
Quins matisos?
Els homes poden fer vaga en el cas que no es compleixin els supòsits de que si tu t'absenteixes del teu lloc de treball, els serveis mínims els hagi de complir una dona i, per tant, no puguin exercir el seu dret, o que pel fet de tu sortir al carrer aquell dia faci que les tasques de cures dels teus fills o dels teus familiars els faci una dona. Però i tant, podeu fer vaga perfectament.
No, però veus, aquell dia haurem de treballar pels homes i per les dones. Sí, jo faré vaga a la japonesa.
Jo amb els meus fills que tenen mínim 25 anys no sé com els cuidaré.
També faràs vaga?
No me cuidaran ells.
Ah, vale.
Sí que faré vaga.
Bueno, el...
Sí? Faràs vaga, Paco?
El Paco ja ho va dir, Guillermo va dir que s'ho havia de pensar. Ara m'heu fet pensar. Guillermo encara s'ho estava replantejant.
No, jo sabeu que l'empresa municipal d'urbanisme hi ha 15 treballadores, totes dones, jo sóc l'únic home... Perdó, amb un altre noi, i amb aquest criteri que està dient la Clara, pues jo he de fer cobrir els serveis mínims per possibilitar que les meves companyes dones puguin exercir el dret de vaga. Per tant, no la puc fer encara que vulgui.
Crec que és un bon criteri.
Clara, què hauria de passar després del dia 8?
Després del dia 8?
Per sortir amb un somriure a la cara i dir, ha passat alguna cosa. Ha passat alguna cosa. No, però parlo de fites realistes.
Fites realistes.
Què hauria de passar el dia 9 per dir, caram? No, que sí, que sí.
Bueno, aviam, també és que veníem de unes celebracions del Dia de la Dona Treballadora que d'alguna manera s'havien desvirtuat perquè era un moment on tothom feia declaracions simbòliques, no?, actors implicats amb la desigualtat de gènere a nivell econòmic, a nivell social, a nivell cultural, i ara fem un pas més enllà, no?, de dir, bueno, estan bé les declaracions simbòliques, però també toque plantar-nos, i el dia per fer-ho era el dia 8 de març, perquè la vaga té aquest rerefons de dir, som subjectes, vull dir, evidentment el dret a vaga cobreix de forma universal als homes i dones, però som subjectes de dret i som subjectes de drets, i això és el que es ve a reivindicar. El dia 9 el que hauria de passar és que s'enfondressin els fonaments que justifiquen aquestes desigualtats, i em sembla que no estaria d'acord amb els companys de la taula, però s'haurien d'abolir moltíssimes coses, a nivell legal, a nivell de sistema econòmic, a nivell de repartiment del treball reproductiu, a nivell de moltíssimes coses. I no és que passarà el dia 9 perquè sortim amb un somriure. El dia 9 no s'hauran aturat les agressions masclistes, el dia 9 no s'haurà reparat la bretxa salarial, el dia 9 no s'hauran equilibrat les pensions. És que és això, vull dir, estem partint de simbolismes. Per afrontar la desigualtat de gèneres s'ha de fer una revisió completa de la societat on vivim.
Escolta, hi ha una cosa, ara una pregunta que se m'acut. Dic, el fet que el dia 8...
Fes la fàcil, que queden 4 minuts i mig.
Sí, el curta. El fet que el dia 8 hi hagi convocada aquesta vaga feminista, això és motiu suficient perquè aquí a Lleida el Dia Internacional de les Dones se celebra el dia 7? No es podia celebrar també el dia 8?
Els actes protocolaris que han passat el dia
7. El dia 8 no se celebra res.
Sí, cada any s'ha fet la concentració.
Amb joia i alegria.
I llavors s'ha passat el dia 7. Vaja, jo crec que...
Els institucionals...
Inclús donaries reals a la jornada aquesta de vaga feminista que celebrés
el mateix dia. Si passeges per la plaça Sant Joan, estarà plena d'activitat.
No, però el acte, com ha dit el Guillermo, l'acte institucional s'ha passat el dia 7. Jo em pregunto, és per motiu... De que hagi convocat aquesta vaga, pregunto, eh? Però no entenc per què té que veure una cosa amb una altra. Es pot fer la vaga, es pot celebrar el Dia Internacional de les Dones.
Vull dir, jo el que lamento d'aquest dia és que s'hagi polititzat. És el que dius.
És política, això.
És que política.
Ja, però no sé, jo me'n recordo que aquest dia era un dia reivindicatiu de reivindicació.
En aquest punt que he dit estic totalment d'acord amb la Clara, i ja li vaig dir la setmana passada a la companya de la CUP. És un tema de justícia
social. Sí, però recordeu que la darrera vegada, i ara explicaré coses que passen fora de micròfon, el dimarts passat vam tractar d'aquest tema, i l'altre també.
Cuidado,
no, però és veritat, jo vaig recordar que tots els partits polítics que heu estat al poder no s'ha canviat mai res. És més, les dones que hi ha dins dels partits polítics que han estat al poder han fet poca pressió en el moment que han estat al poder. I ho trobo bé, que ara es reclami tota la història, però tant... Parlo ara dels grans, a Espanya, Partit Popular com PSOE han tingut dones a les files, però no han apretat el que haurien d'apretar, segurament. Clara.
Aquí et confons, perquè una cosa és estar al govern i una altra cosa és tenir el poder real per canviar les coses. I això és el que passa, vivim en un món hipermasculinitzat, que això no vol dir que vulguem exterminar els homes, per cert. No, però vivim en un món on els estaments de poder estan copats per una lògica patriarcal, i clar, el fet que Margaret Thatcher assumeixi el poder a l'any 70 no sé quan, a la Gran Bretanya, no significa que hi hagi un avenç cap a les dones, al contrari, va haver un retrocés.
Per quan una dona presidenta del govern a Espanya, i no n'hi ha cap de candidata a hores d'ara.
Això no és del tot exacte, no?
Correcte.
Sí que es va fer una llei d'igualtat, una llei de violència de gènere, i va fer... És una cosa que juga en el pla dels símbols, que això podem parlar molt. Va haver el primer govern paritari amb el ministre Zapatero, el primer govern paritari de ministres, bueno, són... poc a poc, no? Però jo no estic del tot d'acord en que no s'hagi avançat amb això. Falta molt per fer, però home, algo m'ha avançat des de l'any 78, eh? Per què? Perquè és una lluita contínua i perquè cada cop la dona està més empoderada. I us dic una cosa, quan se fan exàmens per oposicions a l'administració general de l'estat importants, que vas amb codi de barres, escolta, guanyen, quan hi ha oposicions a judicatura, veus la fotografia de l'any judicial, la majoria, no la majoria, quasi tot són dones, per tant, és que estem parlant del 50% de la població mundial i que a part estan més preparades, no? Jo crec que és un tema de justícia social.
No, però aquí la primera dona...
I d'intel·ligència de país, no, perdona, escolta, ja acabo. Que... Justícia social i de motor de país, o sigui, un tema estratègic de país.
Anem directes cap a les dues de la tarda.
Però tu, Ricard, has dit que no hi ha hagut cap dona fins ara presidenta de l'Obert d'Espanya, però la primera dona presidenta del Congrés, tercera autoritat de l'Estat, va ser una dona del Partit Popular. La primera dona presidenta del Senat va ser una senadora del Partit Popular.
Bueno, ja, però ho diem com exemples únics i no n'hauríem de parlar si fos una normalitat. Anem directes cap a les dues, només una cosa, que s'ha inaugurat, s'ha posat nom a un carrer Lleida, el d'Àngel Moncusiva, que aquí a la foto el Paco i el Joan Vilella, que estan junts. Aquest carrer ja serà definitiu? Vull dir, d'aquí uns anys no l'haurem de canviar de nom,
eh? Abraçats,
no, 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 no.
No, però vull dir, aquest carrer ja no caldrà canviar-lo de nom.
Sí, cal que sortim abraçats, eh?
Que, a la foto van agafats de la mà, o no?
Al final són dels pocs que...
No, de la mà no, però van estar una al costat de l'altre.
Ell canviar-lo, perquè sí, és que no acabo entès.
No, no, pregunto, perquè com que es van canviant noms de carrers... Jo sóc partidari de posar números als carrers.
No,
numerats.
És una mica distòpic, eh?
No, per mi es tindrien números, els carrers.
Jo suposo que els senyors de la CUP i els d'Esquerra no el qüestionaran, bueno, el nom d'aquest carrer, suposo.
Escolta, vaja, que anem a les dues. La setmana vinent m'expliqueu a veure com ha anat el tema de la vaga. José María Córdoba, Joan Vilella, Guillermo Orbera, Paco Cerdà i Clara Barbal, gràcies per estar amb nosaltres.
Bon dia.
Gràcies,
bona tarda.
Adéu.
I nosaltres ja anem directes cap a les dues. Bueno, aquestes són informacions que pots trobar també si t'afaneixes pel Facebook dels nostres tertulians. Arribem a les dues. Com sempre, un plaer que hagis compartit amb nosaltres aquests minuts de ràdio i tornem demà a la meitat de la setmana ja puntuals, com sempre, a les 12:20.